Molt bona vesprada, benvinguts a una nova edició de l'Espai Arrel, el programa de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Una entitat que ha estat focus d'atenció informativa pel que està costant als ajuntaments, amb unes dades que anem a comentar amb el màxim responsable de la Mancomunitat. Aquesta conversa és obligada avui. Comencem aquesta edició d'Arrel. Saludem al president de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, Rafael Climent. Molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada, Quique.
Hem observat amb atenció algunes veus que han qüestionat el cost de la Mancomunitat. En concret, senyalaven des de Unió Progressió i Democràcia que el cost del òrgan supramunicipal està al voltant de 1 milió d'euros des que va començar a funcionar.
Sí, així és, no? En este cas tenim que dir noms i cognoms, perquè és David Sabido el que ha fet aquestes declaracions, i jo li donaria la raó, perquè n'hi ha que donar la raó quan uno la té, en base als números que ell ha dit, però a títol pressupostari. És a dir, els 953.390 euros que ell ha dit que hem tingut de pressupost entre 2012, 2013 i 2014, doncs això és una realitat, és veritat, i per tant no n'hi ha que desmereixer quan uno agafa números i diu que són aixina. Totalment d'acord. El que passa és que ja no estic massa d'acord en com interpreta aquests números. I a més, no hem de perdre de vista que això són números pressupostaris, és a dir, són intencions. On tenim que anar és a la liquidació d'aixòs tres pressupostos, és a dir, quants diners s'hem gastat la Mancomunitat i en què se'ls hem gastat en 2012, 2013 i 2014. I ahir ella pues, juga, no? Fa els seus zig-zags, estos per a intentar pues, buscar electoralisme i intentar dir a la ciutadania pues, que la Mancomunitat no és positiva per a la comarca, on jo personalment com a president discrepe al 200%. Perquè primer el que n'hi ha que dir és que els tres pressupostos liquidats en la seva totalitat pugen a 761.697 euros. No vaig a dir cèntims, no? Però vaig més enllà. I és el que ell no diu. A això 761.697 hem de restar-li els 253.614 euros, que és el que ens ha costat el transport universitari. Per tant, cal dir que el transport universitari, de manera consorciada, està enduent-lo a terme els ajuntaments d'Alcoi, Cocentaina i Muro. I ara el que hem fet ha sigut mancomunar-lo i la gestió la portem des de la mateixa Mancomunitat. Si a això 761.697 li restem els 253.614, pues aproximadament estaríem parlant de 508.000 euros. Aleshores dius, ja no estem parlant de 953.000, però és que tampoc estem parlant de 761, que és el liquidat, perquè estos diners, d'una manera o altra, els ajuntaments ja estàvem fent ús d'ells, estàvem gastant-se'ls per a donar aquest servei de transport a la Universitat d'Alacant.
De fet, es va poder reduir una miqueta el cost respecte a la suma dels tres ajuntaments, respecte a la xifra que genera una vegada mancomunitat el servei.
Aixina és, vam optimitzar el recurs este traient-lo a licitació per a 2 anys més. Aleshores, és de veure, és el que tu dius, Quique, vam reduir aquest cost si sumàvem el que estava costant-nos en aquells moments a Alcoi, Cocentaina i Muro. Per tant, una altra part que també hem de veure com a molt positiva. Però és que ara, encara vaig més enllà. Tampoc diu que de 508.000 euros que ens han quedat després de reduir el transport, tenim 225.000 euros, 225.904 per a ser exactes, d'una subvenció que el Servef concedeix a la Mancomunitat per a un taller d'ocupació. Que si restem Ixos 225.000 als 508 que ens havien quedat després de restar-li el transport, estem parlant de que la Mancomunitat ens ha costat en 3 anys 282.178 euros. Això vol dir 94.000 euros cadascun dels anys. Que si repartim 94.000 euros per els 10 municipis que en formen part en la Mancomunitat, està claríssim que en funció dels habitants, pues Alcoi aporta més, Cocentaina després Muro, després Banyeres, però estem parlant que l'aportació en el seu conjunt pues no ha sigut massa gran per a allò que jo crec que hem fet, no? Perquè hem donat feina per al taller d'ocupació a molta gent, estem gestionant el transport universitari i aleshores no única i exclusivament tenim personal, que ara parlaré del tema del capítol 1, del personal que està treballant per a la Mancomunitat, sinó que en aquests 282.000 euros hem dut endavant 3 premis emprenedors. I tinc que dir que els premiats ens han donat cada any l'agraïment personal per tirar endavant aquests premis, perquè els donen la potencialitat de que la gent els pugui conèixer i que tant les idees com les empreses que estan en funcionament pues puguen tindre una repercussió a millor en tota la comarca i que ells, els seus productes, puguen anar venent-los encara millor que si no, nosaltres no tirarem endavant pues estos premis, no? Perquè els donem a conèixer, no? I això és important, no? I tenim 3 edicions. Però és que no es quedem soles ahir. Per exemple, col·laboració amb la Universitat Politècnica de València. En molts treballs que estan fent-se i s'han fet, però a més, en col·laboració en eixa Setmana de la Ciència, que ja ells porten més anys duent endavant, però nosaltres 3 anys que estem participant i col·laborant i a més fent activitats en algun dels pobles que conformen la Mancomunitat. Hem tirat endavant, que es presentarà aquesta setmana, el DNI industrial per mig de la col·laboració en la Universitat de València. En temes culturals estem treballant i no poquet, el jazz en la Manco, ja portem també 2 anualitats. La presentació del llibre que estem per tots els pobles de Jordi Raül, l'art nostre que l'hem recuperat i que està anant per tots i cadascun dels pobles de la comarca que formen part de la Mancomunitat i d'alguns altres pobles que també van decidir participar encara que no pertanyen a la mateixa Mancomunitat, no? Bueno, i més projectes que hem anat desenvolupant, que estan ahí damunt de la taula i que seguirem treballant, no? Com per exemple, ara anem a fer la delegació de els animals per a poder eixamplar o ampliar la protectora d'animals que tenim així al coll, també per veure si la gestió és mancomunada. Per tant, passarem per tots i cadascun dels ajuntaments que vulguin delegar a la Mancomunitat aquest servei per a que ho facin i tindrem un altre servei, jo crec que importantíssim, també per a tots els pobles mancomunats que vulguin prestar-lo, no? I és competència directa municipal. El fet que existís aquesta voluntat, pues, anem ampliant serveis i anem omplint de contingut pues la Mancomunitat i optimitzant recursos, que això és importantíssim. I després, a banda de tots i cadascun dels projectes que jo he anomenat i que probablement me'n deixaré, no? Perquè alguns dels projectes pues ara no me'n recordo en la seva totalitat, però n'hem fet molts, no? Anem al capítol 1. Capítol 1, perquè
personal, no?
Que és el tema de personal, que pues es pensa que es gastem una barbaritat de diners en personal, no, i el que hauríem de fer és llevar-se el barret perquè estem fent tot el que hem fet amb uns mínims de personal, és a dir, amb una gerent, amb un interventor o secretari interventor que a més treballa en l'Ajuntament d'Alcoi i única i exclusivament té unes hores per a la Manco. A més, un tresorer que està treballant altruistament per a la Manco, i una administrativa que fa pràcticament un any que la tenim. És a dir, això és el personal. És a dir, en allò imprescindible per a poder portar mínimament el dia a dia administratiu. Pues bé, única i exclusivament en 3 anys hem destinat de manera real 143.881 euros en 68 cèntims a este capítol. És a dir, en la gent que acaba d'anomenar. Això és el que ens ha costat. Que si parlem de percentatge, és un 18,8%. I m'agrada comparar-ho en com es liquida cadascun dels ajuntaments. És a dir, si tu analises la liquidació del capítol 1 de personal de cadascun dels ajuntaments, els percentatges de cada pressupost oscil·len entre el 35-45% en qualsevol municipi de qualsevol indre de l'estat espanyol. Aleshores, així estem parlant de la meitat o menys de la meitat del que s'està destinant en aquest capítol, en el capítol de personal en qualsevol ajuntament. Per tant, també estem optimitzant moltíssim aquest recurs. No? I en aquest mateix capítol, a banda del que he dit dels 225.000 euros per al taller d'ocupació que estaven en aquest capítol, que han de descomptar-se perquè venen subvencionats, també hem de parlar de que vam destinar en el seu moment 18.000 euros per a fer unes brigades forestals que van generar 10 llocs d'ocupació. Aleshores, també és important que la Mancomunitat, en 18.000 euros, més els segurs socials i demés, pues, en un termini de 3 mesos poguera contractar a 10 persones de la comarca en un temps on la necessitat de l'ocupació pues, era molt més greu que ara, encara que ara també segueix sent greu. No? Aleshores, totes aquestes possibilitats són els que diuen els números. I això és la realitat. Qualsevol altra cosa és realment jugar en els números al seu favor, buscant electoralisme, perquè uno pot ser que estigui en contra de la Mancomunitat i busca números per a posar-la en contra, i a més no ha d'anar en contra de la voluntat política o democràtica dels 10 municipis que en un moment determinat han decidit conformar la Mancomunitat. I ho han decidit i estan intentant que la Mancomunitat pues, s'optimitze al màxim i que poquet a poquet puga agarrar cos en molts projectes, que eixa és la idea. I és difícil. És difícil perquè n'hi ha una llei que ens posa molts entrebancs i que és una llei que jo desitjaria que enguany o el més aviat possible pogueren derogar-la o pogueren canviar-la, que és la llei de racionalitat i sosteniment de l'administració local. Perquè esta llei el que fa és posar molts entrebancs ja als ajuntaments, bàsicament als menors de 20.000 habitants, però en general a tots, i si cap, molts més entrebancs a les mancomunitats, perquè has de demanar informe per a poder delegar a la Mancomunitat qualsevol servei. I després hem de veure si són serveis propis dels ajuntaments que poden anar a les Mancomunitats o no són propis, que són impropis i que depenen de la Generalitat o depenen d'alguna altra administració, i aleshores t'han de donar el vistiplau si tu els pots executar per la mateixa Mancomunitat. No? És a dir, que encara en molts més entrebancs per a poder tindre les mans més lliures o les decisions que puguen prendre des de la Mancomunitat puguen ser més àgils, pues, ens les compliquen més. No? Pues bé, i això és la realitat. És a dir, fil per randa, número per número, que un es pot veure, es pot analitzar, pot preguntar a la gerent o al secretari interventor de la mateixa Mancomunitat i pot veure que els números reals són eixos. Vull dir, no he dit cèntims, però que podria haver dit cèntims. I per tant, en línies generals, jo tinc que dir que s'està treballant bé, s'està anant poquet a poquet, perquè pense que les coses s'han de fer en rigor i a més s'han de fer bé quan les tirem endavant, i jo crec que en el futur té que anar agarrant cos, té que anar desenvolupant més serveis i optimitzant al màxim tot el tema de serveis, perquè han de ser bons, i al mateix temps optimitzant al màxim i rentabilitzant tot el tema econòmic, que és el que ens interessa d'alguna manera a tots els municipis, és a dir, donar serveis i si estem tots junts amb el mínim cost possible, no? I això és el camí que estem seguint des d'ara fa 3 anys i esperem que tinga pues, la continuïtat adient.
Uh-huh. Unes dades interessants i un camí que ha trobat pràcticament, per dir-ho d'alguna forma, dos entrebancs clars a l'hora de transmetre esta comunicació als ciutadans. Un és el servei mancomunat de la recollida de brossa, que va ser un projecte que va generar certa expectativa, no?, per tal de veure si Muro, Cocentaina i Alcoi podien mancomunar aquest servei, i després també la qüestió del sòl industrial. No?
Sí, a veure, eren dos idees que també teníem damunt de la taula, però que també la conjuntura o les circumstàncies de cadascun dels municipis pues no han fet possible encara, i n'hi ha que dir-ho d'aquesta manera, perquè no hem tancat cap porta ni en el tema de la recollida de residus ni en el sòl mancomunat, vull dir, això ho hem de dir clar, no han sigut possibles fins a aquests moments, no? Les possibilitats de la brossa pues ja les van comentar en cada moment. El coll té una tessitura que és complexa i complicada, perquè crec que ja porta 3 o 4 anys de pròrroga respecte al contracte, no? I encara no l'ha tret ni ell. Pues tu imagina't això, intentar inserir-ho o arribar a acords en la resta de municipis. Això era un entrebanc important, no? I teníem un altre entrebanc important en Cocentaina, perquè el seu contracte encara tenia una duració mínima de 4-5 anys més la possible pròrroga. Claro, Muro tenia menys problema perquè havia acabat. I sobretot parlo dels tres municipis perquè podíem dir que era el cos bàsic per a tirar-ho endavant, no? I després teníem un altre problema en la resta de municipis de menys habitants, perquè tenien un contracte en la Xarxa Polar per a 15 anys. Claro, vam fer moltes reunions amb tècnics, intentant veure de quina manera pues, això es podia conjugar, i al final no vam veure possibilitats tècniques legals per a que poguérem traure-ho de manera conjunta i no fastidiar pues, a algun dels municipis. I això és la realitat. I per això, en un moment determinat, voluntàriament, els municipis van dir, sobretot el Coll, Cocentaina i Muro, van dir, pues mira, no veiem la viabilitat, anem en este tema cadascú per el seu costat i veurem en el futur si cap la possibilitat de poder traure-ho de manera conjunta. I això és la realitat, no n'hi ha una altra realitat. I en el tema del sòl mancomunat, jo sí que tinc que dir que tampoc n'hi ha barrers. El que passa que, a lo millor, mediàticament, les expectatives que s'havien generat pues podien ser molt grans, o no ho sé si eren molt grans, no? Ahir l'únic que n'hi havia era una oferta per part de l'Ajuntament de Muro de dir que disposava d'un sòl, un sòl que estava en pla general, i que aleshores, si es creia convenient tirar endavant, pues podíem tirar-lo endavant sense ningun problema. I n'hi havia un estudi que també vam demanar a un gabinet que treballa concretament per a l'Ajuntament de Muro i Cocentaina, bàsicament un gabinet tècnic d'Alacant, veient si era viable, i va dir que sí, que era viable. Fins i tot tinc que dir que això no va tindre cap cost per a la mancomunitat, perquè si no es desenvolupava no tenia cap cost, val? I ahir es va acabar. Després no s'havia absolutament fet res més al respecte de dir, a veure, això com ho tirem endavant, quins criteris tenim, és interessant tirar-ho endavant, ho tirem endavant. No s'havia pres cap decisió, cap. Per tant, on vaig jo és que cada ajuntament té plena autonomia en un moment determinat per a decidir què és el que fa en eixe sol. I l'Ajuntament de Muro, a petició d'un 97% dels veïns i a més d'un 97%, 98% del sòl d'eixa zona, li se va demanar la requalificació i el consistori, per unanimitat, va creure convenient el desqualificar-ho. I estem en aquest procés de desqualificació. Però torno a repetir, això no vol dir res. L'estudi d'impacte ambiental d'eixa zona està fet. En un moment determinat, tant de bo hi haguera demanda, tant de bo hi haguera necessitat. O tant de bo l'Ajuntament de Muro pot oferir altre sòl, perquè encara té probablement 4-500.000 metres en el polígon de Benàmer i també està al costat de l'autovia i pot donar aquesta possibilitat. O també qualsevol altre dels municipis podria dir: jo també puc ofertar i estudiem sòl de manera mancomunada. Pues clar que sí, però això no es tanca cap porta a aquestes possibilitats. Però el que sí que tenim que veure és que en aquests moments l'Ajuntament de Muro té urbanitzats 200, 250.000, 300.000 metres i estan allí per a omplir. Però és que jo suposo que l'Ajuntament de Cocentaina també tindrà metres, sobretot en la Lleona, i estan per a omplir. I crec que l'Ajuntament d'Alcoi té moltíssimes naus buides que estan per a omplir. Per tant, necessitem que hi hagi demanda, necessitem que hi hagi finançament per a que els emprenedors realment ens apreten als polítics per a que generem més sòl, perquè sòl n'hi ha, i no poquet en la comarca. Tant de bo anaren construint-se naus i anaren omplint-les, no? Per tant, això és la realitat. No n'hi ha, són dos expectatives que teníem ahir, la de la brossa i la del polígon, que segueixen estant, que no han pogut dur-se endavant per diferents circumstàncies, perquè la conjuntura no ens ho ha permès a nivell de sòl industrial, és a dir, per l'àmbit econòmic, i per una situació estrictament complicada de com es trobava cadascun dels ajuntaments, l'altra. I això és la realitat, i n'hi ha que explicar-ho molt bé a la ciutadania, perquè no n'hi ha ninguna altra cosa que siga diferent per el fet de no haver pogut tirar endavant pues aquests dos projectes.
El que sí que s'ha pogut tirar endavant, ho comentava Ades fent un repàs d'aquelles propostes i projectes que han anat així endavant, es tracta d'aquest estudi de la Universitat de València al voltant del DNI industrial. Quines conclusions arriba l'estudi en caràcter general?
Bueno, ara no les tinc així davant i és difícil el poder explicar-te-les, m'has agarrat ahir, Quique. Però el que sí que diu és que, bàsicament, la nostra comarca és una comarca amb un potencial industrial important pel que fa al País Valencià, i aleshores pues això ho hem de reivindicar d'una manera o altra, no? També té un percentatge també important, encara que no el que nosaltres voldríem, respecte al País Valencià, del producte interior brut, no? El que aportem nosaltres a l'economia. I bàsicament en aquests dos aspectes és en els que nosaltres es volíem basar per a poder reivindicar diferents infraestructures per al nostre territori. Després també aquest estudi pues, fa una anàlisi de quin tipus d'indústria tenim, que la veritat sempre hem parlat d'indústria tèxtil, però que la tenim ja prou més diversificada del que pensem. No? Perquè no única i exclusivament fa un estudi de la nostra comarca, vull dir, de l'Alcoià i el Comtat, sinó que també d'Ibi i de la zona d'Ontinyent, no? De la Vall d'Albaida. Aleshores, en el seu conjunt, jo crec que les tres comarques, Alcoià, Comtat i la Vall d'Albaida, o la Foia de Castella també, tenim un potencial econòmic important, i aleshores conjuntament podríem reivindicar, en este cas al Consell i a l'Estat si cal, que la tingueren una miqueta més en compte del que estan tenint a les nostres comarques, no? I per això és per el que vam fer aquest estudi, no? Bàsicament per el que jo acabo de dir, i aquest estudi es presentarà aquest dijous en la Universitat de València, i a partir d'aquest moment pues, anem a veure si en aquest estudi podem presentar-se pues, al futur govern de la Generalitat o al futur govern o actual govern de l'Estat espanyol per a reivindicar necessitats que puguem tindre en aquest territori.
Clar, una xifra clau d'aquest estudi, que era precisament el que volia saber la comarca era el percentatge del producte interior brut que aporta aquesta comarca al conjunt del País Valencià, no?
Correcte, això era la base. Ara no em facis dir quin és aquest percentatge, però és un percentatge que és important, i aleshores, com que nosaltres aportem, també volem que mínimament se'ns respecte i que també ens aporten, no? Podríem dir que hauríem de ser nacionalistes o independentistes en aquest aspecte i dir, escolta, si nosaltres aportem un 5%, un 6% del producte interior brut, mínimament el 5-6% hauríeu d'invertir en aquest territori, cosa que no han fet mai en la vida ni fan, val? Que és el que ens passa en el País Valencià. El País Valencià, per cada 10 euros que nosaltres aportem, si se'n reverteixen 6, això és un èxit. I això no vol dir que no hem de ser solidaris, clar que sí. Nosaltres volem ser solidaris, però també volem que mínimament allò que aportem, si no en la seva totalitat, doncs en el 90% pugui revertir al nostre territori. I això és el que demanem també en aquestes comarques. Jo sempre ho he demanat a nivell de País Valencià, i que m'encantaria pues, poder tindre el mateix règim econòmic que té pues, Navarra o té Euskadi, que ells recapten els seus impostos i després inverteixen, i podríem dir que el que sobra són solidaris amb la resta de l'Estat, però nosaltres no, nosaltres hem sigut molt solidaris i ara jo crec que ja fa molt de temps que som tontos. Estem parlant de que al País Valencià el deute històric són 13.500 milions d'euros, a més, amb un estudi fet per erudits, no? Per tècnics que han estat treballant el tema, no? Jo no sé quin seria el deute en aquestes comarques, no? Però que jo sàpia, inversions d'infraestructures importants, l'autovia central. No recordo jo que tinguem realment així infraestructures que hagin millorat moltíssim per part de l'administració este territori. Sempre dic que més aïna nosaltres s'hem esforçat molt, així hem tingut gent molt emprenedora que ha fet possible que les nostres comarques siguin el que són, no? I molt més allà dels mínims serveis bàsics, com és un hospital, els centres de salut i alguns que altres col·legis, amb mancances, amb moltes mancances, no vull parlar del Bracal, però podria parlar de molts altres col·legis d'ací d'Alcoi o fins i tot de Cocentaina, no? Amb moltes mancances que d'alguna manera o altra tindrem que reivindicar que si nosaltres aportem un tant per cent a l'economia valenciana, mínimament que ens revertisca i aquest tant per cent també a l'economia de les nostres comarques. I ahir és on estem, no? I jo crec que el camí ha de ser ixe, el de seguir reivindicant el millorar en infraestructures i en serveis el nostre territori, i si aquest estudi pues, ens dona pes, anem a utilitzar-lo en cada moment i anem a colorejar la cara a qualsevol conseller o qualsevol ministre, i si calen les mateixes Corts Valencianes, pues, anem a fer-ho.
Rafael Climent, president de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, ha estat un plaer poder conèixer al detall l'activitat en els números per davant de la Mancomunitat, i que això també ens hagi servit per tal de fer una anàlisi del que és actualment la nostra comarca. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Quique, com sempre.
Fins així aquesta edició d'Arrel. En 15 dies ens tornem a trobar així a Ràdio Alcoi. Bona vesprada.